A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Minuts, ens havíem quedat en aquella qüestió de la regulació del mòbil en nens i nenes. I un titular, perquè hem de fer un titular de les coses. Aquell titular que deia en Roman: pares i mares, no patiu, no patiu, si abans dels 10 anys el nen o la nena no té mòbil. No patiu, que no passa res. Segurament també ho diria en Roman als 11 anys, però no patiu de cap manera si abans d'arribar als 10 anys el nen o la nena no té mòbil, perquè continuarà vivint i anirà creixent. Avui parlarem d'una miqueta més enllà, en l'àmbit de l'adolescència, en què no només és allò de que els pares puguin vigilar, sinó els adolescents es vigilen entre ells mateixos i a vegades segurament amb massa intensitat. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16, amb un incís... Només per començar, ja ho saben que en aquestes coses anem molt de puntetes, perquè cada cas és un món, un món, un món, un món. Deus haver llegit alguna cosa sobre aquest cas de Girona, d'una mare...
Oh, mira, no he llegit, l'he escoltat per la ràdio, i és tan horripilant.
No hi ha resposta per això, no? Estem com en aquells casos de sempre. Ja. Segurament, és clar, justificar, no es pot justificar, deu haver alguna explicació... Uh-huh. O perquè l'ànima humana, bueno, per què passen aquestes coses?
Home, deu ser un context molt terrible, que no ho explica tot, el context terrible, i aquesta senyora òbviament amb unes fragilitats a nivell psíquic importants, no? per arribar a una cosa tan terrible, perquè no és una cosa és suïcidar-se i una altra és fer filicidi abans de suïcidar-te. És que és una cosa no queda res, vamos, és que ja no no conec la circumstància. No, llegit algo de
només apuntàvem en el sentit del titular aquell del final, els mals de l'ànima, allò que dèiem, que a vegades són incontrolables.
De vegades maten.
De vegades maten. Com de vegades aixequen del pitjor dels pous.
També,
Som capaços de tot, sense...
Sí, però diríem, però sense ànima no anem enlloc.
No anem enlloc.
Això necessitem l'ànima...
I no seguim més enllà, perquè com que no arribarem a saber mai totes les circumstàncies que deia en Roman, que hauríem de saber per poder més o menys intentar trobar una certa explicació que no sigui aquella tan directa de dir, però què ha fet aquesta dona?
Exacte, però diríem, hi ha una cosa que potser sempre podem dir, no? que el subjecte mai està eximit de responsabilitat, no? És a dir, el context no explica la reacció o la solució o la resolució que
som fa. Responsables de tot allò que fem.
Sí.
Estem encara implicats... que no estiguem en condicions de fer-ho.
Encara que no estem en condicions
de fer-ho. En condicions, diguem-ne, emocionals, estables, de fer-ho.
Home, som responsables d'haver arribat a la situació, o d'alguna manera sempre tenim una participació en això que fem.
Som responsables encara que no ens en creguem.
A veure, un pot no ser responsable de la situació causant, però de la resposta que dona un, sí,
sempre.
És responsable, clar. clar. Tu dius, no tenia...
Ho cregui o no,
Clar, ho cregui o no. La majoria de gent et diu, estava... I què volies que fes?
Per tots aquells que puguin pensar que la culpa és de l'exterior i que la culpa és del món i que la culpa és de tot, que segurament tenen part de raó.
Sí, sí.
No, sí. Hi ha una part de responsabilitat que sempre de cadascú.
Sempre.
Sempre.
Diríem, per sort. No? Jo de vegades els dic que en les primeres consultes, quan venen... la bona notícia és que, o sigui, que efectivament aquí hi ha alguna cosa que està passant, hi ha algun conflicte, hi ha algun patiment en joc. La bona notícia és que està, o sigui, la resolució també està a les teves mans. Encara que normalment també pot ser que fem coses que ens treballin en contra i que no ens enterem massa, no?
Ens ho has posat ara d'una manera. Al final de totes les coses, la resolució sempre està a les nostres mans?
A veure, dit així és massa radical, perquè sembla
d'acord, o sigui, que l'entorn no pugui, d'acord. No sempre voler és poder?
No. O sigui, si no vols ja és molt més complicat que funcioni.
D'acord.
Però diríem, no tot està en la nostra mà. No, però sempre tenim opcions, portes, matisos, elements que permeten, diríem, personalitzar les respostes. I una de saber, perquè en realitat són molt subjectives. No ho sé, davant d'aquesta senyora que no sé quina tessitura tindria davant de com a situació personal, les altres sortides li semblaven pitjor. No ho sé, m'ho invento. Haver d'anar al menjador a portar les seves filles al menjador.
O haver de continuar vivint, vaja.
O haver de continuar vivint amb el patiment o les ferides corresponents.
Sí, perquè suposo que ens diries que això de, donat el cas, això de treure's la vida... tampoc és tan fàcil com sembla.
Efectivament, no és tan fàcil.
És que tampoc és una decisió de dir, mira, no.
No.
Això no és tan senzill, tampoc, eh?
No l'és.
Ha d'estar empès per una força molt poderosa.
Sí.
Per poder, veritablement...
Hi ha suïcidis i suïcidis. Hi ha alguns que estan realment, veus que estan no portats i planejats i d'una forma molt, molt determinada i molt decidida.
Saps que ens en explicaven un així?
Sí.
Aquesta setmana?
Sí.
Planejat absolutament,
trist,
des del pragmatisme més absolut, més absolut, d'allò amb una, com ho diria, amb una capacitat de raonar tan immensa que sembla mentida. Però
i amb un convenciment tan gran, no, de que no hi ha cap altra sortida, de que res... cosa que en principi tampoc és certa, que és la sortida que aquest subjecte ha trobat, l'última sortida, no? Em sembla que no sé qui era dels filòsofs francesos que deien que l'única pregunta que hem de respondre és per què no ens suïcidem. L'única pregunta...
D'acord.
Com venia a dir que...
La versió, l'antítesi de per què vivim,
exactament,
no?
Exactament.
Per què vivim, el sentit de la vida.
Clar. És a dir, si no te l'aprens és que deu tenir algun. No?
Està clar?
Serà que...
Està clar. I una darrera, quan passen aquests casos, que no només a la societat en general, sinó a l'entorn en particular, que sempre es pot interpel·lar sobre allò que hagués pogut fer i no va fer, o allò que hagués pogut ajudar i no va ajudar, etcètera, etcètera. Es pot, no sé si dir, assumir una responsabilitat que no és pròpia quan passa un fet així? De la mateixa manera que
algú es senti culpable.
Exacte, que algú es senti culpable o senti responsable de quelcom que tampoc no estava en les seves mans en la seva totalitat.
Sí, segur que hi ha gent que s'hi sent molt, molt culpable, i més amb els suïcidis d'aquest nivell de violència, sempre desperta molta culpa. En general, la mort desperta culpes, no? Inclús que ajudar, no sé què,
fins i tot en aquelles persones que diuen quan és mort que no estava allà quan va morir,
per exemple.
Això genera un trasbals personal a vegades,
sí.
No?
Sí. No,
I ho poden dir persones que han estat totes les hores del dia amb la persona que finalment ha mort, però no han estat allà en el moment exacte de la mort, i això trasbalsa, no?
Bueno, sempre hi ha una culpa en la mort. No, per més que s'hagi fet,
sempre
queda allò que no es va fer, allò que s'hagués pogut fer d'una altra manera, però això té que veure també amb la pena, no? I amb el dolor.
Està clar. Doncs volíem començar per aquí, però només per apuntar això, allò dels mals de l'ànima, eh?
A veure, sí, els mals de l'ànima i els mals, diríem, de l'aïllament, no? Perquè pensa que sola, no?, d'estar aquesta dona o de sentir-se aquesta dona, i quins pocs cables, quins pocs canals en els que refugiar-se o en els que recolzar-se.
Per haver arribat clar, a aquest clar, extrem, no?
Aquest, perquè és que ja dic, o sigui, una nena de 10 anys,
O sigui, i una altra nena clar, de 8 mesos i un germà de 8 anys
que no hi era
i que per tant haurà de viure la resta de la seva vida,
és molt estrany, això molt estrany, dic perquè sona més, a veure, ja et dic, des de la llunyania sona més realment a patologia psíquica que una altra cosa,
Doncs.
Perquè dic que és que veus aquests que planegen aquestes coses no es deixaran el de 8. Entes, si fas el pack, fas el pack.
T'entenc.
Que és molt brutal, és bastant excepcional, aquestes coses
no passen.
Suïcidis sí, però és molt curiós. I fixa't que l'altra cosa que és molt curiosa al voltant d'això, des de que han baixat les morts en carretera, la principal causa de mort de joves sans és el suïcidi. Que al final l'altre era un suïcidi també en carretera, i ara hi ha menys suïcidis. El problema eren els homicidis involuntaris, però homicidis al fi, que en aquest sentit s'ha avançat molt i s'ha protegit, diríem, que és curiós, no? Fixa't, s'ha de protegir els altres de les passions destructives de segons quines persones, no? I en les que no hi ha gaire consciència, és brutal. És brutal. Bueno, doncs potser per lligar-ho amb els adolescents, tampoc convé deixar sols els adolescents, no? Els adolescents també són bastant dramàtics i necessiten...
Bé, no convé deixar-los sols, tot i que és un període en què es fa valer la independència personal.
L'autonomia. Sí, sí, sí.
Una cosa és l'autonomia, l'altra la independència.
I bé que ho sabem, això.
Ara que estem parlant de l'adolescència, ara ha sortit això, ara, eh? Una cosa és ser autònom, l'altra ser independent.
Sí.
Sí?
Sí, clar.
M'ho pot diferenciar, si us plau, des del punt de vista...
No, la diferència és la del llenguatge, és a dir, que defineix dues situacions diverses, no? En l'autonomia hi ha un marge pel moviment, per lo propi, per funcionar sense el control i la participació directa de l'altre.
O sigui, un autònom és aquella persona capaç de ser independent i un independent és aquell que no depèn.
Clar, però el que passa és que l'autònom sí depèn.
Sí, per això t'ho dic. És aquell que no depèn de ningú.
L'independent no. L'independent depèn de si mateix.
D'acord. Com a éssers humans tendim a la independència.
No sé què dir-te. A veure...
Ho has comentat molt bé. És a dir, hi ha persones a qui no els fa cap mena de recança dependre d'algú. Que part de la seva vida estigui resolta o estigui en mans, quan dic part, que cadascú fiqui la que vulgui, però des de les feines de casa fins a determinats aspectes de la convivència que no agradin i que estiguin en mans d'algú, i ens quedem en la part de la vida que ens agrada a nosaltres i la volem per nosaltres?
Bueno, diríem, si poden ser tries d'aquestes, no? Un tria, per exemple, no fer-se càrrec de la casa o de la cuina, bueno, també forma part de la independència, No, diríem, perquè pren les decisions per si mateix i determina si ho farà o no ho farà, i si posa un altre, li haurà de pagar. O d'alguna manera, o l'haurà de convèncer perquè li faci per ell, però... I justament, els adolescents no són independents. No són. No, sempre hi ha algú darrere que té una responsabilitat, que són els pares, no? Que té una responsabilitat i que autoritza o no autoritza. La qual no vol dir que no facin coses per fora de les autoritzacions.
No autoritzar és sinònim de prohibir?
No exactament. A veure, van lligats, no? Van lligats. Diríem, la prohibició ja és més explícita, no? No hi ha autorització i a més hi ha prohibició de fer-ho. La no autorització és algo així que és molt interessant amb els adolescents, La no autorització, és a dir, què passa? La prohibició requereix, o sigui, és absurd fer una prohibició que qui la fa no tingui cap element regulador o cap manera de
poder-la complir.
Exactament, de que aconsegui que s'acompleixi. Amb la qual dius, per exemple, no? O sigui, no tens autorització per anar amb la bici a la riera. Vale. Et dius, bueno, però si jo vull... Dic, ja, però no tens autorització. No tens cap permís per anar-hi. Jo no t'aniré vigilant darrere, però l'autorització no la tens. Compta més del que sembla. Compta més del que sembla. En realitat... tenim problemes amb la qüestió de l'autoritat i les autoritzacions, perquè ja cada vegada van a menys, tothom es sent autoritzat a fer qualsevol cosa en qualsevol moment i tot s'hi val. Però...
I si passa alguna cosa ja em vindran a resoldre.
Sí, no, és molt curiós, és molt curiós, perquè inclús el valor de la paraula ha canviat. Ha canviat. És a dir, no hi ha, per exemple, una paraula autoritzada. No sé, el metge ha dit que... Bueno, i un altre diu tot el contrari i, o jo he pensat què? I adeu el que digui el metge. És a dir, hi ha algú respecte a paraules autoritzades que ha anat a menys.
D'acord. Tu preguntava perquè, com que fèiem referència a l'ús del mòbil,
sí,
en el cas de l'adolescència es pot donar vaja, un d'aquells casos que molt sovint també surten als diaris, vet aquí l'adolescent noi que no vol que ho controli ningú a casa seva.
Clar.
I vet aquí el mateix adolescent com pot acabar controlant a una noia que suposadament estima o aprecia a través del mòbil.
Sí, pot fer això i pot fer altres coses i enviar fotoguarres i es poden fer... És un mitjà, aleshores canalitza el que hi hagi en el subjecte i facilita algunes coses, no? Sempre com et diuen els adolescents, dius, és que no em vaig atrevir a dir-li. Dir-li què? Dic, per sortir? Diu, no, si volia liu. No de sortir, sinó si volia liu. I ho va fer per WhatsApp. I ella li va dir, i per què no m'ho has dit? Clar que sí, però per què no m'ho vas dir personalment? Diu, és que no gosava. Vale, doncs és un recurs per no dir les coses a la cara, per no fer coses a la cara, i de vegades l'anonimat és refugi de covards, diríem, o de persones que no, justament que no es fan responsables dels seus actes, i que de vegades passen als grups també, la vida dels grups, no ha sigut ningú, no? Et deixes portar pel conjunt. Però això, és un medi, no? I que permet coses que quan no hi havia aquest instrument no es podien fer, pues sí, també. I aquí hi ha una responsabilitat dels pares. És a dir, els pares han d'estar a la guai. Diríem, jo no crec que s'hagi de vigilar o d'espiar els mòbils dels adolescents. A menys que hi hagi motius clars i contundents. Vull dir, l'altre dia m'explicava una mare, no? que diu, és que m'has de dir qui és aquesta noia. Diu, perquè s'havien queixat al col·legi de que havia fet no sé què, no sé quant. Diu, perquè... si jo conec la mare, quina cara li posaré? És a dir, i em vull disculpar perquè aquí hi ha algo que jo no he sabut fer o no he sabut... I va anar molt bé, perquè el nano es va sentir, però fatal, perquè va veure que amb això no era cap travessura, que els seus actes tenen conseqüències i que van més enllà d'ell, que ha liat a la seva mare i que la deixa fatal.
Més enllà del marc legal, als 15 anys o als 16... el que jo tingui en el meu mòbil és meu?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí.
Dic des del punt de vista, no en l'àmbit legal, en l'àmbit familiar, en l'àmbit de les relacions. Allò que hi ha aquí dins i forma part del meu mòbil és meu.
Sí.
Tan meu com unes cartes que pogués tenir en un calaix,
sí.
Tan meu com
sí.
Això, eh?
Sí, 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 sí.
Per tant, com deies, s'ha d'anar amb una certa prevenció.
Bueno...
I no sé que es tracti d'un cas de força major, entenem força major, suposo que et deu referir a aquells casos en què pugui haver darrere alguna conducta delictiva o alguna qüestió...
Exacte, un indegut i diríem que impliqui a tercers.
Exacte, d'acord.
És a dir, si es dedica a insultar els altres o a liar-la, pues no són usos pels quals els pares li paguen el mòbil. No, perquè a més això, com són dependents,
sí, sí.
No, el mòbil el paguen els pares.
És que ho has dit fa un moment, cal estar a l'aguait.
Sí,
com es pot estar a l'aguait sense saber amb certitud allò que hi ha dins un telèfon mòbil, i potser val la pena no saber en certitud, perquè cadascú ha de poder viure la seva...
Sí, això per una banda. Després, perquè els còdics i els llenguatges són diferents. Aleshores, el compara pot llegir, però això és una guarrada, o aquí hi ha obscenitats, o pels altres és una cosa més moneda corrent i no s'exclamen tant. Crec que tu ho has dit, com unes cartes, com un diari, com qualsevol cosa que sigui personal. Aleshores, que els pares fer una intromissió en l'àmbit personal d'un adolescent és una declaració de guerra, diríem ja, directament.
Es pot dir així, eh?
Sí, per l'adolescent, o sigui, això no passa inadvertit. O alguns, hi ha pares...
Allò de, amb perdó, mirar les meves coses.
Clar, efectivament.
La frase continua sent vàlida, eh?
Sí,
mira. Les meves coses sí. No es miren.
Ells diuen que t'hi fiques, no et fiquis.
Ficar-t'hi en les meves coses.
Sí, perquè clar, s'hi posen, no? No només miren. Després és l'altra qüestió. Quan els pares miren, diu, és que l'he vist tal. Dic, i ara, com pots fer ús d'aquesta informació que tens? I hauràs de dir que has estat regirant el mòbil.
Clar, si un adolescent enxampa un pare... recuperar, no sé si dir, una certa confiança en un diàleg serà bastant difícil, per no dir...
Bueno, al final tothom sap a què atenir-se. Hi ha pares que directament tenen no li permeten al fill tenir el Facebook si no tenen la clau d'entrada, i entren periòdicament en el Facebook a veure que va tot bé.
I això l'adolescència és...
Home, això no es viu massa bé per part de l'adolescent, això està clar. I amb la qual cosa ja hi ha una sèrie de coses que no posaran al Facebook, que no farà servir, o que buscarà altre canal. Normalment en troben, fan altres coses.
Ho dic per allò del prohibit prohibir. I si en l'adolescència s'ha d'anar amb una certa cautela.
A veure, jo per això deia allò de l'aïllament. És a dir, la prohibició és un aspecte. És un aspecte, però diríem algo que sempre apuntem aquí i parlem sovint. El criteri és un altre molt més interessant que la prohibició, perquè justament ha de funcionar autònomament. La prohibició requereix que el que prohibeix tingui una participació activa. Per exemple, les prohibicions als nens estan els pares allà per complir-les. No prendràs el postre, o fins a l'hora del postre no menjaràs les xutxes. I no les menjarà, perquè ja estarà la mare o el pare perquè això no passi.
Estarà condemnat al fracàs un pare o una mare que vulgui vetllar per tots els moments del seu fill o de la seva filla adolescent.
Absolutament.
Condemnat al fracàs.
És diríem, quedar-se agafat al model de la infància. És el primer fill sempre obre pas en aquest sentit. Amb el segon ja van més tranquils els pares, o ja s'han horroritzat de tot el que s'havien d'horroritzar.
Quan els germans li podran dir, els grans li podran dir, heu petit, tu no has passat tot allò que vaig passar.
Exacte. Bueno, però és que és així,
és així.
Es relaxen molt els pares
en el segon fill, després
segons i tercers, perquè ja ho han vist, perquè ja i es troben amb pares de primers que estan tan horroritzats
com ells ho havien estat en el seu dia.
Exacte. Però dic, perquè més que les prohibicions és acostar-se, és interessar-se, és intercanviar amb l'adolescent, és fer-li saber que, per exemple, que quan se li dona el mòbil se li està donant també una confiança molt gran en que farà un bon ús i que no ho utilitzarà com una arma de cap mena, ni es posaran embolics.
És difícil fer valer això quan tothom ho té, no? Aleshores, gairebé podem dir, l'adolescent arribarà a tenir un mòbil perquè tothom el té, més que l'arribarà a tenir perquè hi hagi hagut un debat a casa seva sobre la necessitat, el criteri o totes aquelles coses.
No, cap debat. No.
Aleshores, per tant, primer tenim l'objecte i després hi fiquem el criteri.
Bueno, sí. És que què passa? Que l'instrument també t'invita a coses. I a veure, si tu no tenies cotxe, circulaves amb... Un cop tens cotxe, comences a fer servir el cotxe per coses que tampoc cal, perquè fas un ús extensiu de l'instrument. I amb el mòbil passa exactament el mateix, o molt pitjor. Cada vegada més el necessites per més coses, perquè el fa servir per més coses, perquè té les prestacions, és còmode, i és un competidor respecte a altres mm-hmm. instruments molt bo. El fet de, o sigui, és rar trobar un adolescent que no vulgui mòbil. Perquè és complicat, perquè és molt complicat. Probablement, si no té mòbil...
Tampoc seria bo.
Bueno, dius, com es manega aquest noi, no? Com s'ho fa?
Sí, sí, aleshores... quin registre fa servir que no faci servir la resta del món?
Sí, sí, o sigui, ha de ser una posició molt pròpia, molt personal, i diríem...
Gairebé diríem una convicció, no? Una militància.
Sí, home, ha de fer, o sigui, ha de fer una sèrie d'instruments propis i diferenciats, és a dir, quan tots envien un WhatsApp, per quedar, amb ell l'hauran de trucar per telèfon, o tirarà més d'ordinador.
De conversa de carrer o del que sigui, sí.
Sí, però diríem, és que el que passa és que just una vegada hi ha l'instrument, els mòduls de vinculació i els mòduls d'ordenament queden ja filtrats o condicionats per aquest instrument. Abans podíem quedar un dia per l'altre i ja està, i hem quedat i punto. Però ara, si tens un instrument que et diu no passa res perquè 10 minuts abans ens posem tots en contacte i canviem de lloc. Clar, aleshores es fa servir i molt.
I això no és cap problema.
I això no és cap problema, però és una diferència i entra en conflicte amb altres modes de, diríem, d'organització, que són, bueno, els d'abans, no? Més estables, més establerts, no? Perquè la cosa quedi establert. Ara és al revés, l'interès de que res quedi establert. I ja quedarem. Diu, però que no és avui la tarda? Diu, sí, però no som al matí. Diu, però no podem quedar ara? Diu, no cal, ja quedarem després. I és així, perquè sempre van improvisant, perquè... que és ideal per un adolescent. És a dir, per un adult, bueno, més complicat. Mm-hmm. Un adult que li van sortint les coses...
Però qui t'escolti pensarà, home, tots els problemes del mòbil fossin aquest, no? Diguem-ne que és un instrument per als no previsors. Vinga, doncs, tant de bo.
Sí, però que fixa't, però que genera un enganxe terrible.
Està permanentment pendent de l'avís de l'hora.
Efectivament. Ja. O sigui, et genera un enganxe i una dependència. A veure, quantes estones està un adolescent sense mirar el mòbil? Minuts. Mm-hmm. Minuts. Normalment estan a sobre la taula.
Estarem més d'acord en què ve més de gust dependre del mòbil que dependre dels pares en algun moment.
Home, el mòbil no parla.
No, ni es queixa.
Ni es queixa.
Ni
retreu res.
Ni retreu res tot el dia, no?
Sí.
Seguirem per aquest camí, com no, perquè només el que acabem d'encetar, parlant d'aquest vincle dels adolescents amb el mòbil, dels pares amb un adolescent amb mòbil, i després d'entre els adolescents amb mòbils, i tot allò que es pot fer de bo i de dolent amb un instrument davant del qual s'està tan pendent. El divendres que ve tornem des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbens número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.